Ara és el torn en Joan Marull. En Joan Marull ens farà una exposició que intentarà, no sé si plantejar o respondre a la pregunta de si pot ser sostenible un paisatge. Ell és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Actualment està treballant a Barcelona Regional, que és una agència pública de desenvolupament urbanístic i d'infraestructures. Ha dirigit també diversos projectes de recerca aplicada sobre metodologies paramètriques per a avaluació ambiental estratègica i el tractament sistèmic del territori, i és també autor i coautor de diversos articles i llibres relacionats amb l'ecologia del paisatge i l'ordenació del territori. Quan vulguis, Joan.
Potser triga a encarregar-se. Potser triga a encarregar-se. Pesa bastant, potser.
S'està carregant.
Si és possible, sí. Ara. Bé, bon dia a tothom. Em sap greu, però començaré la meva presentació per una pregunta i ja us avanço que no estic segur que la pugui contestar. De fet, volia fer una xerrada més extensa, però aquí la moderadora m'ha dit que tinc el temps limitat i, per tant, si veig que m'encargolo massa, doncs m'he de tirar pel dret. Bé, el primer que faré serà definir alguns d'aquests conceptes i cercaré la pregunta des del meu camp professional amb el concepte sistèmic de territori. Bueno, us he posat aquí una imatge de l'Alícia en el País de les Meravelles que vol expressar una mica la incertesa dels sistemes complexos, no? De totes maneres, com surt aquí, alguna cosa podem saber. A veure. Bé, centraré una mica els objectius en la definició de criteris ecològics i metodologies paramètriques per aquest tractament sistèmic del territori. Llavors, partirem d'un axioma o d'una premissa, és a dir, el territori és un sistema. Un axioma, com sabeu, és, segons l'Euclides, el que és evident per si mateix i no necessita res més. L'únic és que després ha de ser contrastat pels fets. Llavors, un sistema el podem definir com un conjunt d'elements relacionats que constitueixen una estructura funcional amb propietats emergents. Llavors, els criteris i els mètodes adquireixen fiabilitat, o confiem en ells, a mesura que els anem contrastant amb la realitat. Per això, bàsicament, la meva presentació la centraré en una sèrie d'aplicacions que hem fet a la regió metropolitana de Barcelona. Bàsicament. De totes maneres, en quant als criteris, partiria d'una aproximació sistèmica de la vida d'aquest físic que es diu Schrödinger, és aquest el famós del gat de Schrödinger, que no se sap si està viu o mort, sobre la vida. No? I ell es sorprenia de la vida en quant a aquesta capacitat d'escapar-se de la tendència que té que hi ha en l'univers cap a l'equilibri termodinàmic. No? En altres paraules, seria la mort. Llavors, la vida no és aliena a aquestes lleis de la termodinàmica, però podríem dir que d'alguna manera fa trampa. Cargola tots els fluxos dintre del sistema i fa una mica de trampa, però a costa d'augmentar l'entropia en l'entorn, el desordre. Des d'aquest punt de vista, ens podríem apropar ja a la definició que buscàvem. No? Un ser viu és un sistema sostenible, crec que força eficient, perquè utilitza aquesta energia metabòlica per mantenir la seva estructura dinàmica i projectar-la en el futur. No? Llavors, un organisme viu seria una estructura dinàmica amb múltiples fluxos energètics, materials, en una estructura espai-temporal heterogènia. I aquí ve la clau, no? L'heterogeneïtat. Llavors, penso que el model termodinàmic d'organisme
segons l'ecòleg Ulanovic, doncs, no és pas meu, té forces reminiscències en el model termodinàmic d'organisme, té forces reminiscències en l'estructura funcional dels ecosistemes. Per tant, la sostenibilitat territorial podríem dir que és funció directa de la complexitat organitzada i inversa a la dissipació de l'energia. Bueno, un criteri fonamental en aquí és el de matriu territorial, que entenem com la base espaciotemporal resultant del medi físic, el component biològic i les seves relacions funcionals i les transformacions que l'activitat humana imprimeix en el sistema expressada en formes concretes de paisatge. Llavors ja podem definir el paisatge des d'una perspectiva històrica com l'expressió territorial del metabolisme que qualsevol societat manté amb els sistemes naturals que la sustenten. Bueno, aquest esquema vol representar una mica la matriu territorial composada per sistemes urbans connectats per tota mena de xarxes, d'infraestructures, en una matriu biofísica en tots els processos ecològics que hi tenen joc. Segons el Conveni Europeu del Paisatge, aprovat el 2000, tot el territori és paisatge, tant els sistemes urbans com els processos ecològics. Llavors, podríem entendre eficiència territorial com les formes d'aprofitament econòmic de la matriu territorial que aconsegueixen satisfer, per un cantó, les necessitats humanes, però mantenint l'estat ecològic dels seus paisatges. Llavors, en conseqüència, aproximar economia i ecologia, segons també en Margalef, és el gran repte pendent. Bueno, un camí per entendre la transformació del territori és analitzar llavors els fluxos energètics i d'informació de l'intercanvi metabòlic de l'economia amb el seu entorn, identificant els principals impactes ecològics. En paraules del Margalef, els ecosistemes utilitzen l'energia per augmentar la informació, complicar-se la vida i escriure la història. Llavors, aquest esquema vol expressar que la sostenibilitat del desenvolupament és funció directa de la complexitat i inversa a la dissipació d'energia. Llavors, quan l'energia dissipada disminueix, fa disminuir la complexitat del sistema, ens trobem amb la degradació ambiental dins del territori, en tractar-se d'un sistema obert, fora del territori, com demostren, per exemple, els càlculs de la petjada ecològica. En aquest punt podem definir complexitat com la capacitat del sistema per acollir diversitat i processos ecològics. Segons l'ecologia del paisatge, l'augment de la complexitat en uns espais es sustenta en l'explotació d'altres llocs, amb menor informació i major producció. Però aquesta relació d'interdependència es pot tractar de diferents maneres. Per exemple, un territori heterogeni i connectat permet, des d'aquest punt de vista, garantir certa estabilitat del sistema en el temps. Aquesta imatge vol reflectir precisament això, l'heterogeneïtat del territori, amb un paisatge, amb un mosaic agroforestal, que a pesar que ho es veu tan idíl·lic, està dintre, o és dins de la plana del Vallès, que sabeu que està absolutament trinxada actualment per infraestructures i desenvolupaments urbanístics de tota mena. Però encara hi ha aquests que trobem, podem trobar aquests paisatges. Segons González Bernaldez, que era un dels ecòlegs pioners, un dels científics pioners en Espanya a nivell d'ecologia del paisatge, un model d'explotació del territori basat en aquesta heterogeneïtat espacial permet mantenir una certa estabilitat. I en aquest cas, els mosaics agroforestals mediterrani són un clar exemple i demostren com al llarg de la història la societat ha sabut imbrincar-se amb la natura. Fins al punt que ara, arreu de Catalunya, és pràcticament, no trobem espais naturals de per se. I és per això, també, que l'agricultura tradicional ha sabut mantenir aquesta interacció entre explotació i conservació a partir de la localització de diferents graus d'intervenció o d'influència en el territori. Estratègia absolutament oposada al model de conurbació difusa, l'urban sprawl, que hi ha a tota l'altra resta de l'àrea metropolitana que aquí no es veu, que té una estratègia radicalment oposada. És a dir, es basa, és una dispersió que es basa en la dissipació d'energia en l'espai circundant. Aquesta dissipació d'energia es pot manifestar de formes molt diferents, com ara la desestructuració del territori, la contaminació, la pèrdua de biodiversitat, etc. Aquesta imatge de baix és un altre enfocament perquè es vegi la diferència de models. En aquest cas, absolutament energèticament molt ineficient. Llavors, una primera aproximació a la pregunta sobre el concepte de paisatge i la seva contribució en el debat general sobre la sostenibilitat del territori. No està clar el respondre, respondre aquesta pregunta, com he dit, no sé si me'n sortiré perquè no està clar. Un paisatge, per exemple, pot ser estètic, espiritual, cadascú tenim la nostra percepció, però què entenem per un paisatge sostenible? Si ho mirem respecte al que hem dit, que és amb la interacció entre els models socioeconòmics i el seu entorn, aquests models socioeconòmics van canviant al llarg del temps. Per tant, pretendre que un paisatge es mantingui com fa tota una colla d'anys, des d'aquest punt de vista, un paisatge no seria, és impossible considerar-ho des del punt de vista de la sostenibilitat. D'altra banda, tenim la percepció del paisatge des del punt de vista psicològic, des del punt de vista dels valors immaterials, dels símbols. D'aquest punt de vista és el reflex de la nostra cultura, de la nostra societat. I per tant, des d'aquest punt de vista, tampoc seria sostenible, perquè les cultures van canviant en el temps també. Llavors, des d'aquest punt de vista, només podríem considerar un paisatge sostenible si no hi ha intervenció humana. És a dir, si estem parlant en termes radicals i absoluts de conservació de la natura. Tanmateix, hi ha una altra perspectiva de respondre aquesta pregunta o intentar respondre aquesta pregunta des d'un punt de vista científic. Podem explorar la relació que hi ha entre aquest metabolisme social i la matriu biofísica sobre la qual s'assenta, intentant explorar els mecanismes que relacionen la dissipació d'energia amb la complexitat d'aquests sistemes. I això ens porta a, de nou, el terme de l'eficiència territorial, que havíem entès com les formes d'aprofitament econòmic de la matriu territorial que, per un cantó, garanteixen la qualitat de vida dels homes sense malmetre els ecosistemes. De totes maneres, com deia en Prigogine, els processos històrics oberts mai es poden entendre de forma determinista. Per tant, la relació causa-efecte entre model econòmic i sistemes ecològics permet un marge per la gestió. És a dir, podem gestionar el territori si aconseguim d'una forma sostenible, si aconseguim aquesta eficiència que hem dit abans. Des d'aquest punt de vista de l'eficiència territorial, podríem definir el que entenem per sostenibilitat d'un paisatge. Bé, a continuació parlaré una mica de la metodologia i dels assajos d'aplicació que hem desenvolupat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Com veureu, ens basem en tota una sèrie de plantejament matemàtic, però de totes maneres no deixa de ser el mateix que hi ha hagut de sempre. És a dir, la percepció des d'antic del paisatge per l'home ha estat sempre necessàriament holística, és a dir, una visió global. En la mesura, coneixement implica des del punt de vista de la ciència clàssica, reduccionisme. Però a mesura que fem aquesta reducció, se'ns escapen les propietats emergents del sistema. Per tant, actualment s'està tractant aquesta concepció del paisatge, que pot ser com amb la pintura o la poesia, amb altres formes d'arts, mitjançant les matemàtiques, però des d'aquesta concepció global del paisatge. De totes maneres, encara que veiem unes fórmules que tenen un rigor aparent, hem de ser sempre desconfiats. En aquest sentit, els resultats que ens donen aquestes formulacions, que semblen tan precises, no deixen de ser una aproximació similar a un quadre impressionista, si estan ben fetes. Com la qual cosa, aquests mapes que veureu, el que ens donen, el que ens pretenen donar, és una aproximació que sigui suggerent, que sigui creïble. Aquest seria, per exemple, l'expressió d'un model de connectivitat que parteix d'aquesta ecologia del paisatge quantitativa i que bàsicament funciona una mica des d'aquest punt de vista sistèmic, metabòlic. El que ens interessa bàsicament és expressar els fluxos que es donen dintre del paisatge. Llavors, passem d'una ecologia del paisatge més clàssica, parlem de Richard Foreman, per exemple, el seu model de mosaic territorial, a unes noves aproximacions al paisatge, per exemple, l'escola australiana, en Liederman, en el qual veuen el paisatge no tant d'una forma objectual o de forma, sinó com d'una forma de fluxos, de processos. A partir d'aquesta visió, segons el model continu de paisatge, utilitzem dues mètriques, bàsicament, una valoració de l'aptitud del territori davant de les actuacions transformadores i l'altra és uns models de connectivitat que pretenen veure les interaccions, els fluxos que hi ha entre els diferents elements del sistema. Aquí no m'extendré, s'utilitza una metodologia jeràrquica en quant a l'avaluació d'aptitud territorial de plans i programes. Bàsicament s'utilitzen indicadors o índexos del medi físic, del component biològic i de les relacions funcionals entre ells. I després utilitzem un índex dels atributs funcionals del territori basats en la connectivitat ecològica, que definim com les connexions funcionals dels processos ecològics que tenen lloc a la matriu territorial. Això quasi que m'ho salto, perquè si no estarem a temps. Bàsicament ens basem en una anàlisi topològica dels usos del sòl, on X és la matriu territorial i T és la topologia. Cada subconjunt d'X és obert, això és important, a fluxos en el sistema de la topologia, de forma que tots els punts en l'espai estan continguts a la matriu territorial, independentment de quin tipus d'ús del territori hi hagi. Així que vaig ràpid. Per un cantó, això ens permet definir unes àrees ecològiques funcionals en base a les seves característiques intrínseques i topològiques i uns índexos de fragmentació del territori. Un cop tenim aquesta estructura topològica, utilitzem uns models que ens permeten veure aquests processos en el territori, a partir d'aquestes relacions en el territori, a partir d'unes matrius d'impedàncies en funció dels usos del sòl, que ens permeten arribar a aquests índexos de connectivitat. Tot això, totes aquestes metodologies han estat verificades amb les millors bases de dades de biodiversitat a Catalunya, per exemple. De totes maneres, hi ha una fricció important sempre entre els plantejaments reduccionistes i sistèmics que és impossible de fer casar, i això ja ho tenim clar, però són aproximacions ben diferents. En qualsevol cas, cal sempre, com he dit abans, una actitud prudent, doncs les limitacions comencen a reduir a una xifra unidimensional una realitat multidimensional com la matriu territorial. A tall d'exemple, es poden fer mapes, per exemple, de la informació acústica entre ocells. I això ens donaria uns mapes de paisatges funcionals que no podem veure, però hi són. És a dir, una infraestructura, una actuació en el territori pot interrompre aquests processos, malgrat no els sabem veure. Ara sí que vaig molt ràpid. Aquestes metodologies permeten diferents camps d'aplicació, des de plans i programes a projectes i obres i escales de treball, des de regionals a locals. Contra més ampla és l'escala, més autosuficients són aquestes metodologies. Contra més ens aproximem a l'escala, local, més són necessaris, com sempre, els estudis de camp. En qualsevol cas, ara presentaré breument diversos assajos d'explicació a l'àrea metropolitana de Barcelona i, en concret, estudis sobre els espais oberts i el paisatge que han servit com a estudis de base al Plan Territorial Metropolità de Barcelona. Comencem per definir què són les àrees ecològiques funcionals. Aquí hem utilitzat tota una sèrie de metodologies conjuntament amb la universitat i concretament amb el CREAF. Vull dir una cosa, que partim de la relació que hi ha entre estructura i funció, és a dir, partim de paisatges visuals, estètics, epidèrmics, si es vol. Passem a una concepció del paisatge més estructural per finalment acabar amb aquesta sistèmica de processos, de fluxos. En qualsevol cas, definim aquestes àrees nuclis a connectar mitjançant un mètode computacional que es diu ISODATA, que és de reconeixement de patrons en l'espai, és a dir, assimilables a paisatges, mitjançant una sèrie de dendrogrames que ens permeten trobar aquests índexos de connectivitat. Com sabeu, els sistemes complexos estan generalment formats per xarxes, compostes per nuclis i diferents connexions que donen certa homogeneïtat o homeòstasis en el sistema. Segons un principi de Margalef, la successió dels ecosistemes va cap a una baixada de la taxa de la seva renovació. És a dir, amb una topologia diversa, l'entropia i la informació augmenten la diversitat, no la producció d'uniformitat. Per tant, una topologia diversa amb fluxos materials energètics a diferents escales jerarquitzats permeten que espais més madurs, més complexos, explotin a espais més senzills, més productius, com ara els boscos respecte a l'agricultura, posem per cas. I ve d'aquí la importància dels mosaics agroforestals de la Mediterrània. Aquí hem pogut dividir pel pla territorial diferents àrees en funció dels criteris de xarxa i de matriu. Aquí deixeu-me dir també que hem passat de la concepció d'ecologia del paisatge, escala d'ecologia del paisatge, de mosaic territorial en tesseles, connexions i la resta de la matriu, a escala de planejament, espais naturals protegits, connectats, respecte a la resta d'espais oberts. Ja us presentaré la proposta que vam fer d'espais oberts per pla territorial a l'àrea metropolitana de Barcelona, que té una mica de tot, des d'espais protegits connectats en xarxa a sistemes d'espais oberts de la matriu importants, com ara els de la Vallès o el del Penedès. L'explosió que ha hagut d'urbanització a l'àrea metropolitana és contundent, com veieu la línia vermella, no s'ha parat, amb els darrers 50 anys, hi ha 1.000 hectàrees de sòl urbanitzat any, sense, independentment de com avança la població. Aquí veiem, per exemple, el que ha passat als voltants de Granollers, on ja no tinc temps d'extendre-me, els sistemes urbans, els en vermell, industrials en blau i sobretot dues noves tipologies com són l'urbanització difusa en rosa o el periurbà en groc. Veieu que si aquesta mateixa àrea que queda encara buida s'hagués planificat d'una altra manera, la funcionalitat ecològica hauria estat ben diferent. Ara queden un munt d'espais residuals i ara sí que em tallaran el cap. Bueno, d'això em passaré. Entraré una mica directament a la proposta per acabar. Ja em perdonareu. Això és l'índex de connectivitat ecològica a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es veu com a la part agroforestal, agrícola del Vallès, els colors més verds o grocs expressen molt poca connectivitat i els colors més càlids expressen major connectivitat ecològica. Aquí és interessant un estudi dels darrers 50 anys que demostra la forta relació que hi ha amb aquest espai del Vallès entre estructura ecològica i funcionalitat. I també us vull ensenyar un altre estudi que hem fet de tres municipis del Vallès que demostren sobre eficiència energètica del territori i demostren com l'ús eficient de l'energia està relacionat amb els usos del sòl. Passem d'uns espais absolutament diversos fa 150 anys a com acabem amb aquestes taques negres que és d'urbanització i el predomini de les masses forestals. És a dir, hi ha una relació entre energia, usos del sòl i funcionalitat del territori. Això m'ho passo perquè si no no arribo. Aquesta és l'expressió de l'índex d'aptitud territorial que ja he explicat abans i que ens basa per fer i que ens serveix per fer la proposta d'ordenació del pla territorial. Només faig aquest zoom que expressa en l'índex que expressa la relació que hi ha tan forta entre diversitat del paisatge i diversitat i biodiversitat. Per exemple, aquí es reflecteix la diversitat d'ocells hivernants que s'ha demostrat en uns estudis que ens ha fet a la universitat que és superior en aquests espais agrícoles en mosaics del Vallès que no pas fins i tot dintre d'espais naturals protegits boscosos a les serralades. I ja quasi acabo, eh? Aquí està la proposta que hem fet. Bàsicament hi ha dos grans elements. Un és el de la xarxa d'espais protegits que tenim en tres nivells, xarxa d'espais protegits més Natura 2000. Un segon nivell seria proposta d'espais connectors amb recolzament ecològic entre els espais protegits i un tercer nivell de connectors paisatgístics secundaris amb també àrees d'interès. Això en quant al concepte xarxa. I en quant al concepte matriu territorial, tenim uns connectors fluvials, tenim uns espais estructuradors del territori i uns altres de separació d'enclavaments urbans. Això en quant a espais agroforestals. Perdoneu que vagi tan ràpid, però vull ensenyar-vos els resultats. Això és per calcular l'escenari tendencial. Es van afegir tots els plans urbanístics previstos, infraestructures i trens. Acabo, eh? Sí. Això són els resultats de l'índex. Contra més vermell, més impacte hi ha. Això es va fer doncs a diverses escales, es pot treballar tant a escala regional com supramunicipal com a local, no tinc temps d'explicar-vos els resultats, el que sí que per acabar us ensenyaré com en aquest escenari tendencial, aquí no hi ha les infraestructures, només el planejament urbanístic vigent, es van posar les tres propostes creixents de xarxes per incorporar en el pla territorial diferents graus de protecció de la xarxa d'espais naturals per reforçar la connexió entre els espais naturals o elements que valoraven la matriu agroforestal amb els tres nivells que he explicat abans. El més important i per acabar és que en termes de benefici expressats amb hectàrea de sòl protegit versus funcionament ecològic del territori, era molt més rentable, és molt més rentable protegir o incloure dintre del pla els espais agroforestals de la vall que no pas protegir o continuar relligant espais mitjançant connectors forestals. Això als planificadors no els hi va interessar gaire, com us podeu imaginar. On se couen les garrofes és precisament en els valls. Bé, per concluir, cadascú de vosaltres haurà tret la seva. En qualsevol cas vull acabar com he començat, amb l'Alícia, del País de les Meravelles, en aquest cas amb la Regna Roja, i això ve el cas que hi ha un principi en ecologia que es refereix en els models aquells en els quals cada cop cal córrer més per estar en el mateix lloc. I fin. Moltes gràcies.